Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'alcalde Josep Maria Vallès s'ha mostrat pessimista pel retorn al servei de gestió de DNI i passaports a Sant Cugat. L'Ajuntament lamenta que la delegació del govern espanyol no aprovi cap de les propostes que el consistori els ha ofert per ubicar la nova comissaria de la Policia Nacional i denuncien que fa gairebé mig any que el veïnat de Sant Cugat no pot renovar-se el DNI, per exemple, a la ciutat, després que el cos policial abandonés l'espai que feia servir per a aquests tràmits el passat agost. Tot i el pessimisme de Sant Cugat, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha mostrat aquest dimecres tota la voluntat que Sant Cugat tingui una seu nova per renovar el DNI en una conversa telefònica que ha mantingut amb el mateix alcalde posterior a la trobada amb la premsa. I Sant Cugat mantindrà la reducció del 50% del preu del bus urbà, tot i la caiguda de les bonificacions estatals al transport públic. L'Ajuntament havia d'assumir el 20% del cost fins al 30 de juny i el 30% de l'1 de juliol fins a acabar l'any, mentre que l'Estat cobria la part restant. Així, el govern espanyol ha concretat el final de la bonificació al transport públic, segons recull aquest dijous el butlletí oficial de l'Estat. Desapareix la rebaixa del 30% que porta l'executiu als abonaments de l'Autoritat del Transport Metropolità, però es conserva el 20% de descompte del Consorci. D'aquesta manera, la T usual passarà en un futur dels 22 a 35,2 euros i la T jove de 44 a 70,4 euros. Joan Planas Vila, fontador de l'empresa Sant Cugatenca Fluidra, ha mort aquest dijous a l'edat de 83 anys. Planas, que actualment era el president d'honor de la companyia, va crear el 1969 la multinacional de l'IBEX 35 especialitzada en equipament i solucions connectades al sector de la piscina i el wellness. El també president de la Fundació Fluidra va ser guardonat el passat octubre amb el Premi Secot a la Personalitat 2024 per la seva trajectòria professional. La vetlla de Plana serà al tanatori de Sant Cugat el dijous de 5 a 2 quarts de 9 i el divendres de 9 a 1. La cerimònia de comiat serà el dissabte a les 12 a l'església Sant Vicenç d'Estamariu. Marta Carrillo, coneguda a les xarxes socials com I'm Marta Travels, acumula 375.000 seguidors a Instagram i més de 350.000 a TikTok. Aquesta jove de 28 anys de Zarautz, al País Basc, fa un any i mig que viu a Sant Cugat i assegura sentir-se com a casa. Als seus vídeos, Marta Carrillo recomana plans de tota mena. I així que si no saps què fer un cap de setmana o necessites sorprendre una cita, només cal que entris al seu perfil.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, el batriador a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 24 de gener i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui, amb Rosa Díaz, Toni Ramon i Josep Amorós, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat. Coneixerem la història professional de la Dolors Font, infermera de l'Hospital Universitari General de Catalunya des de fa 38 anys. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de serveis a les persones. Avui ens ocuparem dels furts en la via pública. Amb Anna Massa i Paco Bustos, agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. I afegirem una mica de cinema repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre, segons Marc Castro. I per acabar, farem xerinola a la Tertúlia del Cor, on Eva Garrido i Cuca Fernández ens posaran a prova sobre la crònica Rosa i Social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Faves Comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 8 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui parlarem dels resultats de l'enquesta de victimització de l'àrea metropolitana de Barcelona i de com els santcugatencs perceben la sensació de seguretat a la ciutat. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Rosa Díaz, a qui presentaré i ella em corregirà si no és així, com una de les primeres locutores d'aquesta casa de Ràdio Sant Cugat i membre de la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat.
Sí.
Va bé així, Rosa?
Sí, tant. Sant Cugatenca i prou, ja està.
Sant Cugatenca i prou, o i més, no? El Toni Ramon, director de l'Ateneu, i el Ferran Garcia, company de l'àrea d'administració d'aquesta casa. Molt bon dia i benvinguts i benvinguda.
Bon dia, benvolguda.
Bon dia.
Comencem amb aquest primer tema, amb aquesta enquesta que ha publicat l'EMB de victimització a les ciutats que formen part de l'àrea metropolitana de Barcelona, on se'n dedueix que Sant Cugat és la ciutat menys insegura de l'àrea metropolitana de Barcelona, això sí, segons la ciutadania. Així ho apunten els resultats d'aquesta enquesta, que analitza 5 àmbits: la seguretat personal, els vehicles, els domicilis, les segones residències, els comerços i els negocis. L'informe també constata que Sant Cugat és el municipi on els habitants se senten més segurs en els seus barris, una percepció de seguretat que cada any augmenta subtilment, tot i que més del 70% dels enquestats considera que es manté igual. Tot i això, l'índex de victimització global del municipi, entès com el nombre de persones que han estat víctimes d'un delicte, se situa en el 20,9%. Per sobre de Santa Coloma de Gramenet, que el té en el 19,6%, i per sota del global de la resta de municipis analitzats de l'àrea metropolitana de Barcelona, que tenen aquest índex en el 26%. Fem una primera lectura general d'aquest informe. La població de la ciutat ha puntuat amb un 7,5% sobre 10 pel que fa a la sensació de seguretat, tant a la ciutat com als barris, perquè es fa aquesta doble pregunta del nucli més urbà, diguéssim, de la ciutat com als barris, fet que la situa i li dona la millor nota de tota l'àrea metropolitana. Aquesta sensació de seguretat, ho dèiem al principi, millora lleugerament respecte a l'any passat, que va ser 7,32. Com valoreu els resultats d'aquesta enquesta, d'aquesta percepció ciutadana, on Sant Cugat és el municipi de l'àrea metropolitana on els seus habitants es senten més segurs si ho comparem amb la resta de municipis?
No, mira, a mi, d'entrada, m'ha sobtat...
Aixeca't el micròfon, Ferran.
Molt bé, sí, molt bé.
Més a prop.
Doncs m'ha sobtat la notícia, perquè jo venia d'aquella època que vam tenir aquells robatoris d'aquelles bandes albaneses i tot allò, que veiem els helicòpters per aquí, per Sant Cugat, partint de la base que estem en una població amb una renta per càpita que està per sobre de la renda mitjana del que seria l'àrea metropolitana. I quan he llegit aquest reportatge o aquesta notícia, m'ha sobtat. Dic, doncs, déu-n'hi-do, les coses han canviat. Sí que és veritat que jo també penso que està molt relacionat la situació delinqüencial amb la situació econòmica i, per tant, quan el que és el nivell de l'atur i quan la situació d'estabilització d'alguna manera a nivell econòmic doncs mitjanament rutlla, doncs també hi ha, al meu entendre, una baixada dels índexs delinqüencials. Ara, torno a dir, m'ha sobtat, perquè jo pensava que Sant Cugat no estava tan ben posicionada i em sobta cordialment, gratament.
Mm-hmm. Toni. No, a veure, sí, podem estar, diguéssim, satisfets. Això no vol dir que no hi hagi marge de millora, que, mm-hmm. que n'hi ha. Està bé la doble pregunta de centre i de districtes, perquè és cert que és diferent, no?, la concentració de gent, de comerços, de més bon estat dels carrers, etc., en el centre, que això indirectament et dona una sensació de seguretat, no?, el fet que et belluguis per uns carrers on hi ha altres persones, on hi ha botigues obertes, on hi ha il·luminació tant del carrer com de les pròpies botigues, i d'uns districtes doncs, que et pots sentir més sol uh-huh. quan camines per segons quines zones de Sant Cugat. Per tant, me n'alegro, diguéssim, en el doble sentit, perquè, a més, moltes vegades la sensació de seguretat pot estar deslligada de la realitat de les dades delinqüencials, no? Dic, al final passen poques coses, però totes han passat al teu carrer, uh-huh. doncs és evident que la gent d'aquell barri, d'aquell districte, etc., doncs pot tenir una sensació d'inseguretat que potser les dades no ho recolzen, però hi és, i és evident si a tu t'han passat coses, no? Per tant, les dades doncs ens n'alegrem, no? Tant de d'aquesta sensació com de les últimes dades que vam conèixer també delinqüencials. En tot cas, sí que m'ha sorprès molt una dada, que si la comentem després, si voleu, per cedir paraula, que és la quantitat de no denúncies, que sí. també ha sortit en aquest informe, que m'ha sorprès.
Però jo, que no sóc del centre, que sóc de districte o de barri, digueu-li com vulgueu, de la Floresta, tampoc no conec, bueno, no conec, sí que coneixes per les notícies o el que sigui, precisament avui tot surt una queixa d'un problema amb un comerç d'aquí a Sant Cugat, però allà és una zona completament diferent, no hi ha comerços, tot està molt allunyat, només hi ha el nucli del centre, uh-huh. i és una...
Al voltant de l'estació.
Sí, uns habitants especials. Però, tot i així, no es nota inseguretat, tu pots passar per allà tranquil·lament, ningú se't ficarà amb tu, però sí que s'ha de dir que està molt controlat últimament, vull dir, amb patrullatges es controla molt, perquè sí que alguna vegada hi ha hagut entre ells algun problema, però jo crec que està controlat i que, en principi, ho tenen a ratlla. El que sí que és veritat, el que deies tu, que també depèn del nivell. Aquí, com que tenim tant nivell, tenim tants personatges que viuen aquí, és més lògic que vinguin a fer robatoris aquí a les torres importants que no a barris que les cases pues, poden ser més senzilles, i el que sí que tenim són molts ocupes, però res més. Vull dir, no es fiquen tampoc amb ningú.
El Toni ho ha apuntat en la seva primera radiografia, i és la relació de la sensació que tenim de seguretat amb la situació real, no?, amb els delictes que es cometen. Creieu que va relacionat o que, com apuntava el Toni, hi pot haver un biaix si, per mala sort, en el nostre entorn s'han produït més delictes?
Clar, jo en aquest sentit, ara quan ell ho comentava, jo que tinc canalla, per exemple, l'altre dia poso un exemple, a l'escola dels meus fills tenen un pàrquing de patinets i van saltar la tanca i van robar, no? I dius, ostres, hi ha càmeres, i tot i així, no? Llavors, t'agafa un d'allò i llavors dius, bueno, doncs, mesures preventives. No aneu al col·legi amb el patinet, vigileu, aneu en grup, ja t'agafa, no?, una mica a l'ai, no?, de dir... I era el que deia el company, no? Doncs en el moment que tu pateixes un robatori o en el teu entorn es produeix un acte delinqüencial, doncs vulguis o no, t'acaba influenciant. Llavors jo sí que penso en aquest sentit que és subjectiu aquesta percepció, no? De tenir la sensació de més o menys risc de patir un efecte delinqüencial.
De fet, els Mossos ens ho expliquen moltes vegades quan fan la valoració de les dades locals. De moment, aquest any encara no s'ha fet la Junta de Seguretat Local, o com a mínim no n'han transcendit les dades dels delictes del 2024 a la ciutat. Però quan la gent parla de sensació d'inseguretat i després tenim sobre la taula les dades de delinqüència, no casen, moltes vegades. En aquest cas, l'informe de l'AMB posa molt bona nota a la seguretat ciutadana, a la percepció de la seguretat ciutadana, però a vegades el relat que sentim al carrer o als micròfons d'aquesta casa doncs no s'adiu després amb les dades, però possiblement és això que apuntava el Toni i apuntava vosaltres, que és que quan ens passa a prop o tenim coneixement d'una o dues o tres vegades, doncs posem més el focus d'atenció. Sí que és veritat que el punt feble de Sant Cugat ha estat durant molts anys i així ho han reconegut els Mossos d'Esquadra i s'hi ha posat especial atenció als robatoris a domicili, possiblement per l'idiosincràsia de ciutat que tenim, que també ho ha explicat vosaltres, amb una renda per càpita més alta i, per tant, potser per uns domicilis, deixeu-me dir, més llaminers a l'hora d'entrar a robar i emportar-se un botí. I sí que és veritat que a través de les mesures que s'ha pres des del cos de Mossos d'Esquadra i la policia local i patrullatge conjunt i coordinat a través d'aquesta Junta Local de Seguretat, és una xifra que a poc s'està revertint. Veurem aquest 2024 quines dades tenim, que segur que aviat ens les faran arribar i també en podrem parlar. En tot cas, Sant Cugat té un índex de victimització del 20,9%. És inferior al metropolità, que és del 26%. Quins factors creieu que influeixen perquè Sant Cugat tingui millors resultats, per dir-ho d'alguna manera, en aquest aspecte? Estem parlant d'aquests diferents tipus de delicte que hem dit al principi. Estem parlant de delictes contra els vehicles, contra els habitatges, d'amenaces i de furts també a comerços i contra les persones, l'estrabada de la bossa, telèfons mòbils, etc. Què creieu que fa que Sant Cugat tingui un índex inferior al conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona i un pèl superior al de Santa Coloma de Gramenet?
El que dèiem abans, potser el tipus de gent que tenim aquí, no? Que no hi és gent conflictiva com barriades que poden ser, posant un extrem, la mina de Barcelona, posant un extrem, I possiblement pugui ser això. Encara que robatoris sí, tota la vida hi ha hagut. Jo, de petita, que sempre he viscut a la Floresta, els estiuejants, quan arribaven a casa, tenien la casa buida. Vull dir que és molt difícil que del tot, s'erradiqui la violència dels robatoris. Però, clar, sempre s'ha d'anar mirant que hi hagi el mínim possible, no?
Sí. Jo també penso que, en aquest sentit, la policia també es va especialitzant. És a dir, a mesura que es van generant nous delictes, també es creen grups de treball. Jo crec que van aprendre molt quan van començar tots aquests robatoris a les zones de les urbanitzacions, la manera de focalitzar la persecució o d'intentar, en origen, ja començar a controlar aquestes bandes en col·laboració amb altres policies i amb l'Interpol. I també augmentant el número. Ara ho deia en aquest reportatge de l'AMB, si no recordo malament, s'ha incrementat el número de policies locals a la població de Sant Cugat.
De fet, és un repte que hi ha...
No?
És un repte que hi ha pendent. Hi ha el trinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell, va anunciar que aquest any es farà una nova convocatòria d'oposició per a policies local, amb l'objectiu, fa molts anys que parlem d'aquest 100, l'objectiu és superar-lo,
no?
Però sí que és veritat que fa anys que parlem del 100 i encara no s'hi ha arribat per qüestions diverses. Veurem si ara sí, amb aquestes convocatòries...
Augmenta la població i, a més, el territori de Sant Cugatenc és molt extens i no està tot, vull dir, molts racons.
És necessari.
Toni.
No, a veure, la dada és bona, sobretot tenint en compte això que dèiem ara, que el territori és molt extens. O sigui, Sant Cugat té barris molt horitzontals, per tant, molt difícils de vigilar, o diguéssim, amb molts quilòmetres de carrer per vigilar, no? Llavors, bueno, són unes problemàtiques de la ciutat, però a la vegada també és una ciutat que no patim, això no vol dir que algú no li hagi passat, eh? Però no patim robatori a peu de carrer, atracament, estirada, sí que hi ha estirades de bosses, etc.
Mireu, però després en parlarem precisament no, amb els Mossos d'Esquadra.
No és un delicte habitual, com sí que et pots trobar a altres ciutats de l'àrea metropolitana o al centre de Barcelona, no, amb tot el turisme que hi ha, doncs aquest robatori, aquests furs que amb força o no es produeixen al carrer això. Per sort, diguéssim que passegem tranquil·lament, no?, per la nostra ciutat, comprem tranquil·lament, i jo crec que aquí és on hi ha una gran diferència amb altres municipis. El robatori a domicili, com dèiem, és molt complex d'erradicar, i el creixement anunciat pel tinent d'alcalde Picornell per arribar als 120 agents de la policia local. Recordem que la policia local no és la principal encarregada de la seguretat pública, ho són els Mossos d'Esquadra, però és evident que tenir policia local circulant pels carrers de la ciutat doncs és dissuasori, a més amb estreta col·laboració amb els Mossos, doncs també col·labora i contribueix a que els fets delictius baixin, no? Per tant, semblen, no?, que entre aquesta sensació, les dades que s'apuntaven a mitjans d'any 2024 i aquesta, diguem, de moment promesa d'arribar als 120 agents, doncs tot pinta força bé.
Tot pinta força bé. Alguns aspectes que generen aquesta sensació d'inseguretat, i si no m'equivoco, el Toni també ho apuntava al principi, sobretot quan parlàvem dels barris, són aquests espais que són mal il·luminats, segons apunten les persones encastades, són 301 a la ciutat, o els que estan més deteriorats, no? Teniu algun punt detectat amb aquestes característiques a la ciutat que creieu que es poden millorar? El Toni també apuntava, no? Hi ha marge de millora, sempre hi ha marge de millora en tot. Aquests són alguns punts, doncs, que la gent li generen més inquietud a l'hora de passejar, que li generen aquesta sensació, parlem sempre d'inseguretat. Hi ha algun racó que heu detectat que, doncs, amb un fanal, amb una reordenació de l'espai es pugui millorar o no?
Jo crec que, en general, el centre està fosc.
El centre?
Sí, la plaça del Monestir, no sé si els arbres tapen el llum, però no hi ha una il·luminació allò molt... per lo que jo he detectat, que tampoc no és que passegi massa les nits per Sant Cugat, però no sé, trobes que quan tanquen les botigues, que són les que donen molta llum, moltes vegades dius, ui, està fosc això, no sé si és per culpa dels arbres que no els tallen les branques, no sé per què, però la meva sensació és aquesta.
Coincidiu?
Jo localitzo, el meu fill entrena futbol allà a Can Sant Joan i podria tornar caminant, però la zona que hi ha darrere del CAR, del centre del rendiment, està francament a les fosques i mai li deixo venir per allà a les nits, encara que siguin les 7 a les 8. Dic, agafa't el ferrocarril i tornes en ferrocarril. És evident que no és una àrea urbana pròpiament, perquè és una zona que està propera al bosc aquest, que no me'n recordo el nom, el de Vullpelleres, però sí que és veritat que hi ha com un parc allà que a les nits està molt a les fosques i prefereixo que agafi el ferrocarril, saps? És un tema preventiu.
Bueno, és el que hem estat dient, eh? La seguretat és una combinació de moltes coses, no? O sigui, no només és una acció policial, sinó també és mediació, és serveis socials, és la sensació d'inseguretat te la pot donar un col·lectiu amb risc doncs, que viu o es relaciona o es troba en una plaça concreta, i això, sense que et diguin, et facin res, et pot generar una sensació d'inseguretat. També a vegades tenim aquests estigmes al damunt, i per tant les sensacions de seguretat són donades, diguéssim, per molts aspectes. Estrictament, la il·luminació, estat dels carrers, etc., és important. Jo no crec que la il·luminació al centre sigui baixa, sincerament. Crec que també hem de pensar que la nit és la nit i no hem de malgastar amb grans il·luminacions i poder llegir el diari al carrer a les 2 de la matinada, però sí que una reflexió en general, i això també és, se n'ha parlat moltes vegades quan es parla de l'urbanisme feminista, que és a l'estat de molts parcs i d'espais oberts, no? O sigui, hi ha vegades que ja no és tant la il·luminació, sinó que hi hagin espais que et quedin com amagats, tancats. Jo crec que aquí és on hi ha molt marge de millora a la ciutat, i és on es poden produir delictes, agressions, etc., que quedin amagats a la vista d'algú que pugui socórrer aquella persona, no? Jo crec que la ciutat sí que tindria marge de millora, evidentment que hi haurà llocs on no hi ha prou il·luminació, estic totalment d'acord, però hi ha marge de millora en evitar espais que puguin quedar doncs, fora de la vista general del vianant, que pugui socórrer en qualsevol moment que alguna agressió, no? Jo crec que aquest és un punt important, no només de Sant Cugat, sinó en general de moltes ciutats. Jo, per exemple, als Jardins del Vallès, aquelles tanques que s'han posat que eviten quan circules pel carrer, veure què està passant a dins del parc, no ho sé, si ens ho han pensat bé.
De fet, l'enquesta en aquest sentit destaca que les dones, en general, i les persones d'entre 45 i 64 anys són les que tenen la percepció més elevada d'inseguretat. Potser un d'aquests factors són els que apuntava el Toni. M'estic imaginant, per exemple, sortir al vespre a córrer a Sant Cugat. Tenim la sort doncs, que hi ha molts parcs, molts espais oberts, però sí que és veritat que potser anar sola a córrer en determinats espais on hi ha poca il·luminació, i potser no sé si n'hi ha d'haver més o no, però que quedes un xic desemparat perquè és fosc, ja no hi ha tanta afluència de gent, i potser si passa alguna cosa ningú pot socórrer, doncs fa una mica, genera una mica més aquesta sensació d'inseguretat, i l'altre és aquest factor lligat a l'edat, també, no? Que potser a partir d'una determinada edat o som més conscients o ens veiem més vulnerables, no sé quin seria el factor.
Totes dues coses.
O és que tenim una edat, som una mica més valents. Perquè ja ens és igual.
No, de fet, a partir de 64, vols dir, Rosa?
Sí.
A partir de 64 ja està tot segur. Robatoris de bosses o carteres i les estrabades són els incidents més comuns a la ciutat, tot i això representen, són un 12%. Coincidiu, això són dades, de fet, si és que en algun moment patiu per alguna cosa, creieu que això és el més factible que pugui passar, un ensurt d'aquestes característiques? N'heu vist? Coneixeu gent que n'hagi patit?
Bueno, el que comentava la tertuliana els dijous, no? El dia del mercat és un dia típic, que s'ha d'anar molt més amb cuidado a l'hora de fer doncs, les compres, sobretot si et bellugues...
Les afluències, per... no? Quan hi ha aglomeracions
si et bellugues per les zones on hi ha el mercat, doncs... Però també t'haig de dir que jo veig molta presència policial i presència que es fa notar que estan parlant amb els comerciants, que estan parlant, a vegades els veus que parlen amb la gent gran, vull dir que amb presència constant i que, vull dir, el que passa que a vegades, doncs, el 100% de la prevenció és dificultosa. Per tant, és normal, bueno, normal, no hauria de ser, però en espais multitudinaris on hi ha gent que ve, que va, i que és com un mercat d'aquests doncs, setmanal, doncs a vegades passen aquestes coses, però torno a dir, jo reconec que hi ha molta presència policial.
Un altre dels delictes és la ciberdelinqüència. Hi ha hagut un repunt els últims anys amb l'avenç de la tecnologia i la incorporació de la tecnologia en gairebé tots els àmbits de la nostra vida. Aquesta no és la que ens trobem al carrer que la policia, diguéssim, pot evitar en aquest sentit patrullant. Creieu que hi ha prou informació i formació perquè no caiguem en aquests paranys que a vegades es parla de la gent gran que és vulnerable, però crec que a tots en qualsevol moment és fàcil que ens enganxin en un moment que estiguem despistats o que no pensem que ens poden estar fent una estafa. Són el 12,2%, de fet n'hi ha més que aquestes estrabades o aquests robatoris, per tant potser hauríem de començar a parar atenció a aquesta delinqüència. Jo no sé si és de guant blanc o no, perquè no és tan física, però que té unes conseqüències serioses per a les persones que la pateixen, perquè ens poden arruïnar.
Jo crec que últimament és força important i està pujant, però crec que hi ha informació també, perquè se'n parla bastant, almenys que depèn de la persona si està interessada en estar al dia de les coses o no, però jo crec que es dona informació, però que sí que cada dia t'estan, a mi m'arriben cada dia trucades que ja ni les agafo perquè són números d'aquests que dius, bueno, vull dir que també depèn de la persona que ha d'estar al corrent i no caure, que a vegades veus notícies de gent que ha caigut en unes coses que dius, però bueno, a veure, com pots creure't que el Brad Pitt es lligarà amb tu? Vull dir, és que hi ha coses que dius, no sé, la gent és molt, vulnerable, no?
En tot cas, n'hi ha alguns que són realment sofisticats. Quan parlàvem amb Mossos d'Esquadra de la ciberdelinqüència, ens va arribar el cas d'un veí de Sant Cugat que treballa en una empresa on es va estar enviant correus electrònics amb un proveïdor en una conversa durant mesos, i en el moment del fer el pagament va veure que havien suplantat la identitat del seu proveïdor amb qui portava mesos parlant, i va fer un pagament d'uns 100.000 euros, si no recordo malament, que es va perdre. Vull dir que n'hi ha de tot tipus.
Sí, sí,
i que...
és molt perillós.
I la gent gran, no sé si coincidiu, que potser és vulnerable. A mi em ve el cap al meu avi, doncs, que ha arribat a un punt que li fa cosa agafar el telèfon, perquè si el truquen d'alguna companyia li fa por que l'estafin, no?
Però la majoria de la gent gran, joves no ho sé, jo em refereixo als meus, que són com jo, que fan el que faig jo. Quan hi ha un telèfon que no té el nom, que no saps de qui és, la majoria de vegades no l'agafen tampoc. Vull dir que hi ha molta gent que ja està conscienciada, però clar, a nivell d'empreses, a nivell de tot aquest món, és molt complicat, crec jo, de saber, i més amb l'intel·ligència artificial que ens ve ara, vull dir que...
Bueno, al final, en aquells nous delictes també ens hem de preparar, no? I ens hem d'educar a evitar-los. És cert que hi ha una part de gent gran, no?, que ja pateix una escletxa digital, i a més els bancs, no?, que han delegat les seves funcions a les aplicacions i als caixers automàtics, doncs això és un terreny adobat, per intentar, doncs, estafes, enganys o directament delictes contra aquestes persones, no?, via un SMS, via un correu electrònic fraudulent, etc. És persones, doncs, que no han estat en les seves trajectòries vitals i professionals basades a les noves tecnologies o a la informàtica o a les aplicacions, i veiem com principalment els bancs, no?, bancs o energètiques, etc., doncs han delegat totes aquestes funcions que es feien allò a fina estreta a través d'una trucada, d'un missatge o d'una aplicació de mòbil, no? I doncs, clar, hi ha una població molt vulnerable a estafar, i jo crec que aquí és responsabilitat una mica de tots, no?, d'aquestes entitats que han renunciat a l'atenció personalitzada, i doncs d'una seguretat que és difícil, perquè el ser un nou delicte, doncs, no només és prevenir-lo, lluitar i perseguir-lo, sinó és també formar, educar, sensibilitzar la població de que no caigui en aquesta trampa.
Sí, sí, jo comparteixo l'argumentari del tertulià. A més, jo concretament amb els meus pares, que estan en una fase de tramitació de temes d'incapacitació i tal, fins i tot l'administració actua delegant moltes vegades les gestions via cibernètica. I llavors dius, bueno, persones que tenen una certa edat, els hi és molt dificultós, i a vegades poden caure en paranys d'aquest estil. Llavors jo penso que amb això hauríem de també les administracions, com a entitats que d'alguna manera han de balancejar amb totes les necessitats que té la societat, això s'haurien de fer un plantejament de que tinguessin també l'opció de l'atenció personalitzada.
De fet, és un dret, a accedir.
Sí, però ara jo parlo seguretat, sí, sí, social, fiscalitat, hisenda, molts tràmits els has de fer prèviament de manera cibernètica. Llavors, gent que té 80, 89, el meu pare en té 90, doncs ja em diràs com ho fan.
Molt complicat, molt complicat. Ho apuntàvem també al principi de la tertúlia, que crec que era el Toni que deia que li havia sorprès que només el 30% dels incidents es denuncien, segons l'enquesta. La majoria d'aquests que arriben a posar denúncia a policia local o Mossos d'Esquadra són els delictes contra els comerços o contra els habitatges. Per què creieu que no s'acaba formalitzant denúncia?
Jo crec que és per la sensació que té la gent de que no passa res, entren per una porta i surten per l'altra. I llavors, possiblement, puguin pensar, bueno, per què aniré a perdre jo el temps a posar una denúncia si després no arribarà res, perquè encara que l'agafin, a no ser que vulguis la documentació o necessitis la denúncia per l'assegurança que tinguis.
De fet, per renovar
sí,
el carnet d'identitat, entre d'altres, requereix la denúncia.
Més per això que no pas perquè agafin el lladre o la persona que has tingut el problema, perquè és que no serveix de gran cosa.
Creieu que hi ha un descrèdit, doncs, de la utilitat de presentar denúncia? No creieu que també hauria de ser una mica una obligació
I també per la complexitat. A vegades, quan vas a posar una denúncia, has de demanar hora, que vagi, que sigui... vull dir, tu tens unes obligacions laborals, tens que cobrir uns... i a vegades et fa tot una muntanya. Entenc que la gent que s'hi troba que és un robatori de petita... evidentment, si és un robatori de gran envergadura, suposo que la denúncia s'acaba fent. Però quan són petits furs, suposo que la gent pateix, doncs mira, m'han robat, jo què sé, la cartera em portava 20 euros. I ho hauràs de fer si has de fer el DNI, però si no em portaves el DNI... renoves les targetes i al final dius...
Bueno, el DNI el pots renovar, el que passa és que l'has de pagar i, en canvi, si presentes la denúncia no és, és gratuït.
Jo suposo que és això. A vegades també et fan esperar. Jo, ara, per exemple, per tràmits d'autoritzacions dels nens quan vas a l'estranger, bueno, clar, tu vas, però pues, hi ha altres persones que han de fer altres tràmits i, bueno, pues, t'has d'esperar com ha de ser així, no? Però a vegades pues, dius, bueno, pues, no tens tot el temps del món i dius, bueno, doncs mira, ho deixes passar.
Sí, per depèn de quins valors... bueno, de fet, jo aquest estiu vaig haver de posar una denúncia i vaig veure una situació kafkiana als Mossos que, a veure, com a administració i funcionaris que són, doncs també, bueno, tenen els defectes que malauradament acompanyen la nostra administració, no? Que era la cita prèvia. Jo, com m'ho havien dit, l'havia demanada, per tant no vaig tenir problema, però sí que una parella que havia patit una, no sé si, un intent de robatori, em sembla, a casa seva, van anar a posar la denúncia. Els van dir, no, això s'ha de fer amb cita prèvia. Diu, ah, doncs, dongui'm hora. Ah, no, la cita prèvia s'ha de demanar via internet. O sigui, tu estàs a la comissaria, tens un mosso a davant que t'està atenent i no pot, pel motiu que sigui que desconec, donar-te hora en aquella pròpia comissaria. O sigui, em sembla absurd. Clar, doncs això és un motiu més que no convida a presentar denúncia, no? I al final, en aquest cas, va ser un intent de robatori, imagina't.
La burocràcia.
Sí,
la burocràcia.
Aquest mal que ens acompanya.
A mi em van fer tornar també una vegada també per una cosa senzilla. No recordo ara exactament què era, però... I també vaig anar i em van dir, no, has de venir d'aquí una hora, d'aquí mitja hora, no sé què, perquè si no t'has d'esperar molt, sí, vull dir que, clar, si et posen tantes traves... Pues al final dius,
tot i que és
no
una eina útil, per poder fer una radiografia, no? Clar, i per prendre mesures a l'hora de planificar la seguretat d'un municipi. Bé, amb la burocràcia hem topat i amb l'hora també ens acomiadem. Rosa, Ferran, Toni, moltes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu molt bon cap de setmana.
Igualment.
I estigueu atents, perquè a les 11 ens acompanyaran els Mossos d'Esquadra, precisament, per parlar-nos d'aquests furs que hi ha a la via pública, amb mètodes de la taca, de la sembra i de la mimosa, i ens donaran consells per estar al cas i intentar no caure en el parany. Que tingueu bon cap de setmana.
Igualment. Igualment, gràcies.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta-la els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
L'Hospital General de Catalunya compleix 40 anys i alguns dels seus professionals estan al servei del centre gairebé des que aquest va obrir portes. És el cas de la Dolors Font, que fa 38 anys que és infermera en aquest hospital. Aviat es jubilarà i començarà una nova etapa vital, però com ha vist canviar el centre i la professió al llarg de tot aquest temps? Podem saludar la Dolors. Dolors, com estàs?
Hola, bona tarda o bon dia. Bé.
Gràcies per atendre els micròfons de Cugat Mèdia. I la primera pregunta és obligatòria, Dolors. L'Hospital General fa aquests 40 anys, tu en portes 38.
Sí.
Com ha canviat el centre en tots aquests anys?
Pues mira, imagina, quan jo vaig començar a treballar aquí, les plantes 1, 2 i 3 estaven tancades, no existien, no eren trossos de ciment, estàvem tots reunits a la quarta planta, el nucli taronja, el nucli verd, ens coneixíem tots, baixàvem a dinar amb dos torns, metge, infermeria i els caminguers, els portalliteres, perquè no hi havia auxiliars en aquella època. No existia el pàrquing de personal, aparcàvem tots en el pàrquing, el que és ara el pàrquing de visites, tots visites i treballadors. En fi, pues, les consultes externes eren un petit reducte a la planta baixa. Imagina't el que era això.
Ens hem d'imaginar un hospital general molt més petitet que el que tenim ara, oi?
Jo crec que sí. És a dir, que ens coneixíem absolutament tots. Tots ens deien pel nostre nom i baixàvem a dinar plegats. Els diumenges a la tarda, a les 6 de la tarda, tothom portava un pastís, a lo que nosaltres li dèiem el relax, perquè fumàvem a dintre de l'hospital. I allà pues, portàvem tots un pastís, els compartíem, berenàvem i celebràvem que estàvem a diumenge i que el dia següent teníem festa.
Fumar dins l'hospital,
sí,
mare
sí, sí,
meva,
sí.
Mare
fumàvem
meva.
Fumàvem dins de l'hospital, sí, sí.
Escolta, Dolors, i com vas arribar a l'Hospital General de Catalunya?
Pues mira, jo vaig acabar infermeria el 83, en una època que no hi havia feina, i després de diversos tastets a diversos hospitals, la Creu Roja d'Hospitalet, de 2 de maig, Mataró, doncs va sortir un contracte a l'Hospital d'Igualada. I allà vaig conèixer amb dues companyes, dues infermeres, que havien enviat el currículum a l'Hospital General. Estaven esperant que les cridessin, mentrestant van cridar amb una d'elles, i llavors vaig enviar jo també el currículum i em van cridar. I a més, a mi m'interessava moltíssim perquè buscaven gent per la UCI. Jo treballava a la UCI de l'Hospital d'Igualada, pujava i baixava cada dia, a vegades ens quedàvem a dormir allà en una pensió, i bueno, doncs em van cridar per acabar de completar la dotació de la primera UCI. Ara n'hi ha 4 d'obertes, va haver-hi una època que van arribar a haver-hi 5 UCIs obertes, i vaig començar doncs, fa 38 anys.
I Dolors, sempre havies volgut ser infermera?
No, jo crec que no. Que saps allò de que ara mateix la gent, el jovent es queixa, et diu als 14, 15, 16 anys, si és que hem d'escollir, jo no sé què vull ser, doncs jo tampoc. Jo, home, sempre m'havien cridat les coses de ciències, perquè el meu avi era metge, i sempre pues, a casa s'havia viscut aquest esperit, però jo estava que sí, farmacèutica, química, i bueno, pues, jo puc dir que soc gairebé infermera gràcies a que la meva mare es va plantar i em va dir, bueno, maca, què fem? Perquè s'ha de decidir. Vaig aprovar la selectivitat i no sabia què fer. I llavors em vaig presentar a les proves, perquè llavors les escoles d'infermeria tenien proves especials per infermeria, em va dir, presenta't, i si no, pues, no t'agrada, pues, ho deixes. I ja no ho vaig deixar.
Clar, Dolors, ara ho deies, les escoles d'infermeria, perquè ara la infermeria és una carrera i has d'anar a la universitat. Sí. Tu com sí. comences a formar-te, Dolors?
Mira, jo sóc la segona promoció de diplomats en infermeria. I vaig estudiar la carrera a Bellvitge. Bellvitge era un hospital molt nou. Jo vaig començar la carrera a l'any 80 i l'hospital de Bellvitge s'havia inaugurat al 72, que no vol dir que funcionés al 100%. Llavors, jo soc la segona promoció dels diplomats en infermeria i ens vam trobar allà dintre doncs, un poti-poti de gent, perquè no hi havia diplomats, la gent que treballava allà era ATS, hi havia gent que encara no havia fet la convalidació del títol, gent que l'estava fent la convalidació, gent que no la volia fer i que no ens veia bé als diplomats i que no tenien ganes d'ensenyar-nos a nosaltres perquè deien que si nosaltres érem diplomats universitaris i ells no, doncs que no ens anaven a ensenyar. I aquest és l'espectacle que nosaltres ens vam trobar quan vam començar a infermeria.
Mm-hmm. I parlant de la formació, Dolors, no? La sanitat, no? Tant la medicina com la infermeria, requereixen una actualització i estudi constant, no? No et pots quedar enrere. Això com es porta al llarg dels anys, no? Perquè imagino que quan ets jove es porta sí. d'una manera i a sí. mesura que et vas fent gran o que sí. tens altres compromisos, sí. si hi ha família pel mig, això d'estudiar, de treure sí. temps... Sí, sí, sí. No sé com sí. ho has portat tu, Dolors.
Mira, al principi no t'importa, al revés, tu vols formació, formació i formació, i com que no tens càrregues familiars, o la major part de nosaltres no tenim càrregues familiars perquè ets molt jove, doncs la cosa va bé. Després la cosa es comença a complicar, perquè venen les càrregues familiars, els fills, i pensa que la formació l'has de treure del teu temps lliure, sobretot amb la meva generació. L'has de treure del teu temps lliure perquè els centres no et faciliten, no et donen festa perquè facis formació, encara no fan molta formació els mateixos centres, per tant, és gairebé un sacrifici. I al final la veus amb ràbia, perquè, carai, saps que hi ha llocs que la formació s'està fent dintre de les hores de treball, tu en el teu centre, pues, perquè no es veu així, pues, no l'estàs fent, i sacrifici. La docència, tant si la vols rebre com si la vols donar, perquè jo sempre he estat molt implicada en fer docència, doncs tant si la vols rebre com si la vols donar, l'has de fer fora de les hores de treball. Això és una complicació, és molt difícil.
I parlant d'actualitzar-se, imagino que les noves tecnologies també és veritat que deuen haver facilitat tasques, no?, de teves i dels teus companys i companyes, no?, del dia a dia, des que vas començar la professió, ara, no? Imagino, no sé, Dolors, si ens pots posar un exemple perquè els nostres oients es puguin fer càrrec d'alguna cosa que es feia abans. Com es feia abans? Ja. Es feia abans i com es fa ara?
Pues mira, jo vinc d'un hospital amb papers. Nosaltres havíem començat a sentir a finals del segle passat, 1999, una cosa així, que s'havien començat a implantar en determinats hospitals de forma pilot, hospitals sense papers, i això nosaltres ho veiem com una cosa, una aberració. Nosaltres crec que hem estat fent memòria amb la meva companya i pensem que nosaltres vam fer les primeres tentatives d'informatització de la nostra tasca en el 2004-2005 i ens va semblar algú inoperatiu, que no sortiria bé. De totes maneres, el primer que nosaltres vam fer va ser la prescripció mèdica farmacològica. Pensa que nosaltres, abans de la informatització, el metge escrivia les ordres mèdiques farmacològiques a la història del pacient. Nosaltres les transcrivíem amb uns vals, que són els vals de farmàcia, los famosos vales de farmàcia, que es calcaven, eren autocalca, i baixaven escrits amb el nostre puny i letra, copiats del puny i lletra del metge a farmàcia. I tornaven a venir al cap de dues hores la medicació de cada pacient amb bossetes de plàstic. Et pots imaginar que aquí els errors per part de tothom podien estar garantitzats. Ho fèiem amb molta cura, però bueno, sempre podia passar alguna cosa. Per això que quan va començar la informatització, jo crec que el primer que nosaltres vam veure que ens ajudaria amb la nostra tasca diària és amb la prescripció mèdica farmacològica, millorant la seguretat del pacient i la nostra qualitat de la nostra feina, ja dic, i de seguida aquí sí que ens hi vam enganxar. Després, bueno, pues, en funció de l'aplicació que utilitzes, de l'estat dels ordinadors, de la quantitat d'ordinadors que hi hagi per tothom, de la formació que et donguin per fer servir aquestes noves aplicacions, pues, ha sigut més fàcil o menys fàcil, però ja et puc dir jo que lo de la medicació, això ha sigut el millor que ens ha pogut passar a la nostra vida des d'un bon principi.
I ara et demanava, Dolors, un exemple, no?, d'alguna cosa que, sí, de com es feia abans a l'hospital i com es fa ara, però la teva professió, la d'infermeria, creus que ha canviat també en tots aquests anys o si creus que ha canviat en alguns aspectes o d'altres no? O potser creus que no ha canviat, no ho sé, potser creus que de base és el de sempre o com ho veus tu, Dolors?
Jo suposo que cada generació, amb el que jo crec que es diu orgull generacional, pensa que ha superat a la generació anterior i que les generacions posteriors no la superaran. Jo puc assegurar que la nostra generació és la millor generació d'infermeria que hi ha hagut, que ara em pot estar escoltant altres generacions i poden estar pensant, sí, home, però sí, és veritat. Nosaltres jo crec que som les millors, perquè vam arreplegar tota aquesta revolució, la vam haver de replegar i la vam haver d'assimilar i dur a terme. Mira, pensa que quan jo vaig acabar l'infermeria, tot just es començava a cobrar el plus de nocturnitat. No hi havia plus ni de dissabtes, ni de diumenges, ni de festius. Era igual treballar un Nadal que treballar un dimarts qualsevol. Això ja d'entrada. No teníem comitès d'empresa. Seguíem lo que se'ns dictaminava per endavant. Va arribar la tecnificació i els canvis tecnològics i, a més de tot això, pues, només ens va faltar els canvis i la revolució tecnològica. Ens va donar molta por que es deshumanitzés la nostra tasca, la tasca sanitària. Per això, al cap d'uns anys, van aparèixer els primers moviments d'humanització dels serveis sanitaris, i avui en dia, doncs, la veritat és que tenen molta importància, la humanització de l'activitat sanitària. És un repte, perquè, a més, ara, amb les noves tecnologies que tornen a ser més noves, que si la intel·ligència artificial, correm el perill de que tornar a caure amb aquesta deshumanització. Per tant, mira si ha canviat la nostra feina. És que no té color.
Escolta, Dolors, i parlaves d'això de les generacions. Tu deies que la teva generació de companys i companyes d'infermeria era la millor. Llavors, com veus ara les noves generacions d'infermers i infermeres que pugen?
Pues mira, les veig preparades, por supuesto. Les veig motivades, perquè si no, no estarien aquí. Una mica imprudents, encara que crec que la prudència és una qualitat amb la nostra feina que es va adquirint amb el temps. Jo tinc molta més por de fastidiar-la ara, per no dir-te una altra paraula, que quan vaig acabar la carrera. Jo, quan vaig acabar la carrera, era molt més imprudent. Ara, després de tants anys, i amb la de coses que m'han passat, ara tinc molta més por de que me passin coses, m'entens? Però sobretot, el que les veig és molt menys sacrificades. Nosaltres som una generació sacrificada. Ens vam haver de, ja et dic, no cobràvem plussos ni cobràvem res de tot això. Nosaltres fèiem formació amb les hores de festa. Elles, les d'ara, i em fan certa enveja, aquestes noies i aquests nois que venen ara són nois que són molt més gelosos de la seva intimitat, del seu temps lliure. Saben que tenen drets, tenen deures, però que també tenen drets. I ho porten a terme. I això em fa certa enveja, no? Perquè jo crec que la nostra vida també hauria sigut millor, més fàcil, si nosaltres haguéssim tingut més clar aquest aspecte.
Bé, Dolors, pensa que també són uns drets que ells han adquirit gràcies als esforços que deuen haver vist de les generacions de sota, clar.
Claro.
Gràcies a persones com tu, Dolors, claro. I els teus companys i companyes.
Claro.
Escolta, i quin consell els hi donaries? És a dir, un consell perquè siguin uns bons professionals de la infermeria.
Mira, l'infermera és cuidadora. És la nostra raó de ser és cuidar, sense qualificatius. Cuidar universalment. Pues això, que a pesar de que vinguin tota aquesta tecnificació, la revolució digital, la intel·ligència artificial, les màquines, etc, que no s'oblidin mai que ells són cuidadors i que estan aquí per cuidar. I que el que vol la gent, els nostres pacients, és que se'ls cuidi, no que se'ls salvi. En algun moment potser els hem hagut de salvar, quan va venir el Covid, no? Pobres, que ells eren molts i nosaltres pocs. Però els pacients volen que els cuidin, no haver d'arribar al final molt apurats. Volen gent que els cuidi, i aquí estem nosaltres, cuidant-los amb qualitat, amb seguretat, amb formació, amb professionalitat, però cuidar-los.
Dolors, i si estigués a les teves mans canviar alguna cosa del sector de la sanitat o de la infermeria en concret, no sé, què canviaries? Tens alguna reivindicació? Si tu fossis política i estigués a les teves mans canviar alguna cosa, què canviaries, Dolors?
Pues mira, hi ha una reivindicació eterna que ja arrastrem des de la meva generació, que és el nostre rol autònom de la professió. I jo reivindico una vez más, una vegada més, el nostre rol autònom, que se'ns reconegui per part de les institucions, que se'ns respecti per part de tots els nostres companys sanitaris i que se'ns recompensi per part de les nostres direccions el nostre rol autònom professional. És importantíssim. Amb unes retribucions com cal, amb un respecte per la nostra tasca, bueno, amb una ajuda, no sé, el nostre rol autònom, és la nostra professió, si no...
Mm-hmm. Dolors, i tu com a infermera, com et definiries o com creus que et definirien els pacients?
Per això, com a cuidadora. Nosaltres som cuidadores. Cadascú a la nostra tasca. Jo faig molta tasca ara per telèfon, però quan els truco per preguntar-los com ha anat la intervenció del dia anterior, doncs ells aprofiten. I, ai, sí, que bé, doncs aprofito per preguntar-te com faig la cura, com me prenc la medicació. Volen que els cuidis a qualsevol moment, de qualsevol forma, en qualsevol manera.
Mm. Escolta, Dolors, ja per anar acabant, t'estàs a punt de jubilar.
Sí.
D'acord? Quan et jubiles, Dolors?
A l'11 d'abril.
Bueno, l'11 d'abril.
Espera, jo em jubilo als 65 anys, el 3 de març del 27. El que passa és que he rebut un regal per part de la meva empresa, perquè és així, i així ho entenem totes les que estem en la mateixa situació, que és que se'ns ha proposat i hem pogut adequar-nos a la jubilació parcial amb contracte de relleu. Llavors jo he compactat el que em quedava per treballar fins a l'any 2027 i a l'11 d'abril deixo l'hospital.
Escolta, i com encares aquesta nova etapa vital? Què faràs amb tot aquest temps per tu? Ho has pensat o no?
Pues mira, jo l'altre dia vaig obrir el meu calendari laboral i quan vaig veure que s'acabava l'11 d'abril em va entrar taquicàrdia, de veritat, eh? Perquè, bueno, tota la vida treballant i de cop i volta, pues, t'has de jubilar, ara no te'n vas de vacances, o sigui, és que ja no tornes, s'acabó. Ara ja és otra etapa, una altra cosa. Llavors, com no te preparis psicològicament per això i tinguis plans de futur, no sé, aixecar-te cada dia per anar a caminar, doncs pues, com que no. I jo vull tornar a la universitat, jo vaig fer fins a quart de Geografia i Història, i ho vaig haver de deixar perquè em vaig quedar embarassada, i ja no ho vaig tornar a agafar. I vull tornar a la universitat, vull fer la Universitat de l'Experiència, vull estudiar Meteorologia i Astronomia, i no és una broma, és en sèrio, eh? I m'agradaria fer un voluntariat. De fet, he estat parlant amb alguna institució pròxima a Càritas per fer docència i formació amb alguna entitat que el que fa és proporcionar cuidadors a domicili, però cuidadors que no estan preparats per cuidar. I llavors, bueno, doncs per ensenyar-los a cuidar. I, bueno, sí, clar, anar al gimnàs, viatjar, etcètera, però sobre tot m'agradaria fer aquestes dues coses ara que encara estic bé.
Dolors, doncs, no és pas poca cosa. T'has posat moltíssimes coses. Escolta, Dolors, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Cugat Mèdia. Moltíssima sort i moltíssimes felicitats per tots aquests anys, que ara també es veuran recompensats, doncs, amb aquest descans que et mereixes. I moltíssimes gràcies, doncs, per aquest servei que feu els infermers i les infermeres de Catalunya per tots nosaltres.